Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts ara mateix que passen de la una. Moment ara de parlar, us ho havíem promès, de cinema fet a casa nostra.
L'any 1883 vaig tornar al Pirineu. Em calia recórrer encara més muntanyes per enllestir el gran poema Canigó. Vaig imaginar un vol amb un carro volador riat per daines i manat per fades. Corria una vall rere l'altra, de cima en cima, amb un encís i la bellesa d'un Pirineu. Per això em calia tornar, enfilar-me, pujar-les.
Si vols volar pel cel, tindràs uns somnis. Si pel fil de les serres, macarrossa. En Canigó tu ets presoner des d'ara. Més Canigó l'Olimp és de les roges.
Clar, aquest és un petit fragment, el que acabeu d'escoltar ara mateix, del que serà Canigó 1883, la llegenda pirinenca de Jacint Verdaguer. El film que narra les excursions i ascensions del poeta Verdaguer pel Pirineu i que són, per cert, la gènesi del poema èpic Canigó, que ara es convertirà en pel·lícula de la mà d'un repertori de luxe. Estàvem escoltant amb els actors Lluís Soler, Sílvia Bel, Santi Porcino i Xavier Boada, amb qui també tindrem ocasió de parlar d'aquí uns minuts, Marta.
De fet, Canigó 1883 està en ple rodatge, s'estrenarà a l'estiu del 2023, si tot va bé. I tot just fa unes setmanes va encetar una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per poder concloure, entre altres coses, amb les tasques de postproducció. I em sembla que, Mercè, això en parlarem d'aquí una estona.
Doncs així es descobrirem tots els detalls d'aquesta pel·lícula i també d'aquesta campanya de micromecenatge amb el director de Canigó 1883. Ell és Albert Naudín. Albert, com estàs? Benvingut a Ràdio Estel.
Bé, i encantat de ser-hi aquí.
Escolta, ara ens estaves... Quan has arribat et deien, tenim tantes preguntes a fer-te, perquè, clar, estem amb rodatge plenament, no?, de Canigó 1883.
Vam començar dilluns passat. Bé, nosaltres ja portem 2 anys de rodatge, però que hem fet escenes d'alta muntanya, sobretot, i ara ens toca les escenes més de gent multitudinària, de diàlegs, més de la part de ficció, perquè això no oblidem que és un documental ficcionat, en el fons. I clar, totes aquestes escenes que no hem pogut gravar fins ara també, a raó de la pandèmia, doncs ens toquen fer-les ara i acabar-les, absolutament. I bé, ja ens hi hem posat des de dilluns passat i ben bé ja estarem fins al 16 de juliol al Pirineu i després tindrem una darrera al setembre.
Albert, entenc ara mateix ara quan deies, clar, la pandèmia entremig i tot, el vostre calendari, no?, el guió, rodar la pel·lícula i tot, clar, el coronavirus també ho ha fet capgirar tot, imagino, no?, perquè estem parlant d'un projecte a 4 anys vista, entenc, no?, quan va començar.
Bé, no, el projecte Canigó, de fet, aquí el projecte Verdaguer Pirineus comença l'any 2016, llavors arrel del llibre Maleïda, d'en Bernat Gasull, llavors aquí arrenca tot aquest projecte, que en principi hi ha la primera pel·lícula que es va estrenar el 2019, que ja va ser una pel·lícula llarga, un procés llarg, i llavors, d'alguna manera, Canigó 1883 vol acabar aquest periple de Verdaguer els Pirineus, i és la pel·lícula, la grossa, perquè és la que realment acaba amb el procés creatiu del poema Canigó, no?
Clar, i entenc que això també us va encoratjar, no, Albert, a acabar-ho així.
Sí, de fet, Maleïda ja va ser, diguem, un experiment de dir, podrem començar, podrem acabar amb aquest projecte, tindrem públic, hi haurà gent que li agradarà tot això, i en aquest sentit, a nivell de públic popular i a nivell de l'atracció que va haver, sobretot per la gent que li agrada Verdaguer i l'excursionisme i la muntanya, va ser brutal en aquest sentit. I això, evidentment, ens va engrescar a seguir amb la segona part, que és Canigó, i copsar i acabar tot aquest projecte. Aquest projecte realment neix en el mateix... O sigui, el Canigó 1883, la segona pel·lícula, neix en el mateix moment que acabem la primera i veiem que la gent ens demana que hi hagi la continuació. Vull dir, a partir d'aquell moment ja ens posem a treballar perquè el rodatge i la producció de Canigó 1883 sigui una realitat.
Clar, o sigui una realitat, i ara ho estàvem escoltant amb aquest petit teaser, no?, del que serà aquest Canigó 1883, més que ho triat els millors.
Els millors per recitar poemes, segur.
Bueno, Sílvia Bel.
No, potser em deixo algú altre, vull dir que ara... de millors n'hi ha molts que jo conegui, no els conec, els millors que siguin millors que aquests, si més no. Si més no, clar, Lluís Soler és un gran coneixedor de l'obra de Verdaguer, vull dir, ell és capaç de recitar-nos pràcticament Canigó de memòria, vull dir, crec que no hi ha ningú al món que sigui capaç de fer
memòria?
Això. De memòria? Ell va fer una selecció dels 1.500 versos que més són més significatius del poema, el poema són 4.000, ell va fer una selecció de 1.500 i ell recita aquests 1.500 versos de memòria, vull dir, com si fos una representació pràcticament teatral, no? I l'escenifica una mica. Vull dir, clar, algú que sigui capaç de fer això i entrar dins de la història i saber donar-li la música que se li ha de donar al vers, també, perquè això és tot una història, no? Doncs crec que no n'hi ha cap altre com ell. I després hi ha la Sílvia, que la Sílvia també és una persona que ha profunditzat molt amb el tema del vers i del poema, és una persona que en sap molt de recitar, i era aquest contrapunt femení que necessitàvem, perquè Verdaguer té una part, diguem, femenina, o si més no, es reflecteix a través de Canigó, que és el món de les fades.
Per tant, amb el Lluís Soler i amb la Sílvia Bel, pràcticament no hi va haver cap dubte de que havien de ser ells dos les veus. Sí, no.
I a més són dues persones que han treballat conjuntament, que han fet teatre junts, uh-huh. que s'entenen, que s'estimen com a companys de feina, i llavors va ser relativament fàcil ajuntar-los. D'acord? Sí,
clar, i aquest elenc protagonista es complementa amb el Santi Pozzino i també amb el Xavier Boada, que parlarem d'aquí uns minuts amb el Xavier Boada, i també en parlarem, aquest cinquè protagonista, que és el paisatge.
Jo crec que el paisatge és el protagonista principal. Vull dir, i això ho reconeixen tots els actors, Vull dir, és el Pirineu. Pirineu és el personatge que té més força dins de la pel·lícula. Ja ho va tenir a la Ida, ho tornarà a tenir aquí a Canigó. Però, clar, es complementa amb l'equip artístic humà, que és, com tu deies, un autèntic luxe, no? El Santi Pozzino, d'alguna manera, és una persona, és molt especial dins del projecte, perquè no és una persona que té diàlegs, però té una presència absoluta i total dins de la pel·lícula. És la persona que s'enfila als cims, no? En Santi, de fet, ell està al projecte des del minut zero, i potser és de les persones que conjuntament amb mi i la Fundació més hi ha posat de la seva part i més ha sacrificat les seves vacances, perquè no és un actor professional, ell té una altra feina. I d'alguna manera ell s'hi ha posat amb totes les ganes del món, doncs, per tirar endavant aquest projecte, no? I és una persona que hi surt contínuament, s'ha enfilat a tots els cims, hem fet un recorregut pel Pirineu extraordinari, no? I ha sigut sempre, i només podia ser una persona que estimés profundament la muntanya, no? Com és ell, bàsicament.
I com acaba un enginyer industrial fent pel·lícules documentals de Jacint Verdaguer?
Doncs és un procés que té la seva lògica, no?
I la seva travessia.
Sí. Jo des de ben petit, que estic en entitats excursionistes, entre excursionistes, caus, tot això, vull dir, ja l'amor per la muntanya ja em ve de ben petit, fins i tot dels pares, no?, que ja estiuejàvem al Pallars, i ja estiuegem. I d'alguna manera sempre ha sigut com la meva afició, que deies, serà la meva afició o serà la meva feina, no? M'ho vaig plantejar en el moment que vaig fer els meus estudis i vaig estudiar enginyeria, vaig dir, també m'agradaria viure de quelcom de la muntanya, però jo no ho veia viable. Vaig pensar fins i tot de fer-me meteoròleg, climatòleg, no?, per poder anar a la muntanya. Era l'alternativa que tenia, I bé, i al final les coses van sortir per on van sortir, però clar, veus que et vas dedicant, jo vaig començar fent reportatges també fotogràfics i audiovisuals de pròpies experiències a muntanya, amb expedicions que vaig fer arreu del món, i arreu d'aquí doncs vaig veure, ostres, és que estic dedicant ja més temps al tema de la producció audiovisual, de la fotografia, de la imatge, que no passa la meva feina. I això hem de posar una solució, no?
D'alguna manera, Albert, avui estem parlant amb Albert Naudín, és el director de Canigó 1883, que està en ple rodatge ara mateix, i que també avui doncs, volem donar des de Ràdio Estel un petit impuls també, aquests costos, diria que és de postproducció, que en parlarem doncs, també en aquesta entrevista, com podem ajudar en aquest barcami que vau llançar, diria, en aquesta festa Verdaguer, que va tenir lloc el 13 de maig, però Marta, preparant l'entrevista ens hem adonat de tres coses importants.
Exacte, a veure, Albert, t'apassiona Jacint Verdaguer, per descomptat, la muntanya i fer pel·lícules a les alçades, a més, no?
Sí, sí.
Perquè aquest Canigó 1883 arriba només 3 anys després de Maleïda 1882, com bé apuntaves, una pel·lícula documental que relata l'aventura de Jacint Verdaguer, en aquest cas, a la Neto, que també és coneguda en aquell temps com la Maleïda, no?
Sí, és el nom històric, Vull dir, fem peu amb això perquè el nom real, històric i català és la Maleïda.
Després la Maleïda.
La Neto va posar un senyor que era francès, vull dir...
Molt bé.
No és el nom real de la muntanya.
Ah, sí?
Ara ho és.
Ara ho és
perquè és oficialment és el nom Neto, evidentment,
sí,
a tots els
però
mapes.
Abans es deia...
Però abans del 1800, no sé si va ser 1850 o així, uh-huh. Ningú li deia Neto. De fet, el nom que va posar el francès és Neto, uh-huh. que venia d'un poble que es diu Neto, que està a la Ribagorça, però en francès sonava millor Neto, i d'aquí va derivar Neto, no? Però vull dir, no és el nom històric real. i es coneixia com la Maleïda, el massís de la Maleïda. Passa que tot el massís no tenia un nom específic pel cim, sinó que era el massís de la Maleïda, i el cim més alt de la Maleïda era el cim de la Maleïda, que és el cim més alt del massís, no? Mm-hmm. I així es coneixia des de Catalunya.
Clar, i és un cinema aquest, no?, d'alçada, que també t'enganxa pel que comentaves tu, no?, pel paisatge, perquè també és la teva passió, i també deu ser això fascinant, no?, que poder unir totes les teves passions en un ofici.
Sí, sí, jo de fet, ja et deia, el moment important de tot, que va néixer aquest projecte va ser arrel de llegir el llibre d'en Bernat Gasull, Maleïda, precisament. I llavors jo, clar, a mesura que anava llegint el llibre anava posant imatges a tot allò que veia, perquè per mi era molt familiar, vull dir, passava per llocs on jo ja coneixia des de la infantesa, muntanyes on jo havia estat, havia pujat, i anava posant imatges, i a més no només posava les imatges, sinó que les posava de tal manera que les feia cinematogràfiques. En un moment donat pensava, ostres, aquest cim agafat des d'aquesta vessant és espectacular, i agafem un mar de boires per l'altra banda, i vaig dir, ostres, em venien sorgint aquestes idees a mesura que anava llegint el llibre i anava imaginant allò que veia el poeta, a mesura que anava fent la travessa, i llavors és quan li vaig dir a Bernat, d'això hem de fer quelcom, hem de fer una pel·lícula, hem de fer alguna cosa, perquè és que ho tinc claríssim, eh? I va sorgir així, el projecte.
Muntanyes del Canigó, fresques són i
aquí al Matí a Ràdio Estel estem conversant avui amb Albert Naudín, director de la pel·lícula Canigó 1883, ara mateix en rodatge, com ens explicava l'Albert. Clar, tenim, Albert, que un dels grans reptes d'aquesta pel·lícula ha estat el guió, perquè jo, clar, preparant l'entrevista amb la Marta, dèiem, a veure, trobar aquesta dualitat, no?, o intentar explicar aquesta dualitat, també, de Jacint Verdaguer, entre poeta, mossèn, enllaçar-ho amb el món de la muntanya. No deu estar fàcil, i també un treball intens de documentació, perquè a banda del mític Canigó, diguéssim, de Jacint Verdaguer, diria que també us heu inspirat en un altre tipus de documentació, com per exemple llistes, anotacions, croquis, no?, i dibuixos fets.
Sí, el cas és que, així com la primera pel·lícula, Maleïda, ja hi havia un llibre escrit i hi havia una documentació molt important que havia fet en Bernat durant 8 anys, a la segona pel·lícula no teníem aquesta feina, aquesta recerca inicial. Sí que és veritat, però, que hi havia més informació de la segona travessa, de la del 83, que no pas de la primera, eh? Però així tot s'havia d'endreçar tota aquesta informació. I a partir d'aquí anar trobant els vincles, que aquí és on entra la part més de ficció del documental, anar trobant els vincles que podrien, d'alguna manera, generar el procés creatiu. Uh-huh. I dins de la travessa en vam trobar molts. Vam trobar moltes històries que, d'alguna manera, ens portaven a que el poema Canigó doncs, tingui segons quins esdeveniments passin, hi ha segons quins passatges, no? I llavors aquesta concurrència, aquesta manera de lligar una història real amb una història fantàstica, imaginada per Verdaguer, és el que ens va portar a dir... Això pot ser interessant, però s'ha de lligar bé amb un guió. I aquí estava la part complicada. I d'aquesta raó també vam començar a incloure més personatges i actors, com en Xavi Boada, perquè per explicar segons quins problemes i quines dualitats del poeta, doncs necessitàvem més actors i més personatges a la història.
Mira, perdó, ara has dit Xavi Boada?
Correcte.
Xavi Boada, bon dia.
Bon dia tingueu, com esteu?
Com estàs? Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Què n'has de dir del director?
Perdona?
Què n'has de dir del director? Que ara justament t'estàvem mencionant, Xavier.
Sí, sí, ara he sentit el meu nom i m'he posat ràpidament en freqüència. A veure, amb l'Albert ens coneixem de fa poc, però la veritat és que quan em va proposar de fer això, com que a mi m'uneix una profunda amistat amb el Lluís Soler, em vaig pensar que estaria a casa, no? I una mica la sensació de que tot el que em va dir que seria el meu personatge i tota l'aventura d'aquest nou film, doncs em va engrescar molt. I en això estic, treballant aquest personatge del Jaume Cullell, amic íntim i referent de Jacint Verdaguer, i amb totes les... Tots els camins que van passar junts, que no tots són feliços.
Clar, perquè el Jaume Cullell, que és el personatge que tu interpretes, Xavier,
sí.
Va ser partícip, no?, del moment creatiu de Verdaguer. Creus que Cullell, d'alguna manera, no només va ser partícip, sinó també al mateix temps, doncs, com testimoni, no?, d'aquell moment, sinó que potser ell també hi té alguna cosa a veure. Creus que va influenciar, d'alguna manera, el poeta?
Home, jo penso que Jaume Cullell per Verdaguer era algú molt important, era, com et deia, un referent, no? Verdaguer, moltes vegades, abans d'emprendre activitat, o abans de fer alguna cosa, li demana parer, no? Li demana el parer al Jaume Cullell, havien coincidit al seminari tots dos, estudiant, tots dos clergues. Jaume Cullell va ser canonge de Vic, del seminari, i efectivament l'amistat era profunda i real. El que passa que ja sabem que en el moment en què Verdaguer té el conflicte amb el bisbat, amb el bisbe Morgades, doncs això fa que Jaume Cullell s'hagi de posicionar, i aquí està l'element que jo penso que li dona temperatura dramàtica al guió i a la pel·lícula que se'n derivarà, no? Que és aquesta posició de l'amic que en un determinat moment desapareix.
Uh-huh. Mm. Xavier, tu també ets del club de l'Albert Naudín, apassionat de Jacint Verdaguer?
A veure, jo sóc apassionat de Jacint Verdaguer pel fet que sóc de la Plana de Vic.
Ep.
I, cuidado, això...
Això tira, eh? Això tira, Xavier.
Per mi Verdaguer i Vic, i tot el que significa Vic en moviments literaris, i sobretot la influència encara, no tan evident com en d'altres èpoques, però la influència encara del món del clergat a través del seminari, del bisbat, doncs tot això ho conec. Ho conec amb cert detall i fa que em sigui molt atractiu el projecte.
Hem de dir que una missa, la de Verdaguer i Cullell, que no acaba massa bé com bé ens has explicat, i això també es pot veure a la pel·lícula. Albert, no sé si estem aquí fent...
Sí, bé, això és ben conegut. Hola, Xavi, et saludo.
Albert,
què tal?
Què tal estàs?
Doncs sí, com dèiem, això és ben conegut, per això aquesta història. Vull dir que nosaltres no és que anem a dir, ostres, dos amics que de cop i volta no ho són, ho deixen de ser, no, això se sap. Ara, quines són les raons una mica que porten? I què hi ha darrere, quines complicitats, i com es pot lligar això amb la història de Canigó? Això és el que serà potser sorprenent dins de la pel·lícula, no? I després també hi ha una part final, que aquí sí que no ho explicarem, que també serà sorprenent, perquè si l'expliqués ja seria un spoiler total, i per tant no ho farem. Però bé, vull dir, hi ha una sorpresa final.
Hi ha una sorpresa.
Una sorpresa pels que també pels que coneguin l'obra de Jacint Verdaguer?
Potser els molt, molt, molt experts no, però com de molts, molts experts n'hi ha poquíssims, potser per una gran majoria, potser sí, podríem dir.
Escolta, i acabem jugant amb la ficció, si us sembla, amb l'actor Xavier Boada. Xavier, tu creus que Xavier Boada hagués estat bon amic de Jacint Verdaguer? T'haguessis portat bé?
A veure, segurament que... Mira, Verdaguer, per mi, és un home que transcendeix el capellà i fins i tot transcendeix el poeta. Jo penso que és una ànima lliure. Devia ser, vaja, una ànima lliure, un home absolutament imprevisible en les seves reaccions i en les seves aventures, no? El sol fet de pujar la neta en aquella època ja t'ho diu, no tot, no? M'hauria fascinat, com em fascina la seva poesia. Penso que és una poesia de la temperatura de Dante i de la temperatura de Shakespeare, vull dir així. Clara, és un poeta, és alt, per mi és alt.
El poeta.
El que passa que després, evidentment, hi va haver la reforma de la llengua, i sembla que quan llegim Verdaguer estiguem llegint una cosa arqueològica només. I no. La volada que té Verdaguer en els seus versos, jo penso que és vaida. Per excel·lència, i ho continua sent.
Xavier Boada, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Cel.
Moltíssimes gràcies per haver-m'hi convidat i amb l'Albert ja ens veurem perquè tenim feina per endavant.
Ep, sí.
Oh, i tant. Oh, i tant. Molt bé, gràcies, Xavi. Dolça
Catalunya, pàtria... Clar, va, que hem de continuar parlant amb l'Albert Naudín, director d'aquesta pel·lícula, Canigó 1883. A nosaltres, Albert, estem fent així com un petit tas, perquè ara ve lo gros. No? Per tots aquells oients que ens estiguin escoltant i diguin, va, és que jo vull assumir, no? O sigui, vull ajudar aquesta pel·lícula doncs arribi a estrenar-se, com dèiem, a l'estiu, no? De l'any... La previsió.
Finals de primavera, principis d'estiu, més o menys.
Però abans, ens agradaria preguntar-te també que entenem que explicar doncs, un relat tan personal d'un dels grans poetes, ara estàvem escoltant el Xavier Boada, que deia el poeta, gran poeta de casa nostra, no deu ser feina fàcil. Tu també tens un cert punt de responsabilitat de dir, ai, a veure...
Sí, però jo aquí tinc molta sort que tinc un equip assessor històric importantíssim, que bàsicament està liderat per la Fundació Jacint Verdaguer. I entre el Bernat Gassú i la Fundació i diguem, el patronat de la Fundació i la gent que està allà dintre implicada, ens en fiem, no? Molt, molt, de que allò que tenim posat al guió anirà a bon port, no direm bestieses... I aquí sí que, diguem, sense aquesta feina seria inviable portar aquest projecte a bon port.
Doncs, si et sembla, ara sí, parlem d'aquest projecte de micromecenatge, perquè volem que aquest Canigó 1883, Albert, sigui tota una realitat. Explica'ns quin és l'objectiu, no?, i què podem fer, sobretot els nostres oients, per poder col·laborar en aquest projecte audiovisual.
Bé, primer de tot, dir que aquest projecte, tant el que és Verdaguer-Pirineus, des de Maleïda fins a Canigó, és un projecte que s'ha fet, sobretot, amb moltíssim voluntariat, amb la gent del territori. O sigui, per allà on passa el rodatge, volem que la gent s'impliqui. Per tant, la col·laboració, més enllà de ser econòmica, també és humana. I això és, si no fos així, aquest projecte no podria tirar endavant. Què passa? Que, així com Maleïda va ser un projecte que es va fer absolutament altruistament i sense remunerar absolutament res, amb aquesta segona pel·lícula s'ha intentat professionalitzar tot el que és el camp artístic i tècnic, perquè no pots demanar el favor de la vida dues vegades seguides. I llavors, doncs, clar, això ens obliga a tenir un pressupost i a buscar unes fonts de finançament. Moltes vegades el que passa és que si tu no tens un inici de fonts de finançament, no pots demanar segons quines subvencions perquè no arribes als mínims. Llavors, al final, és el peix que es mossega la cua, no? Necessites primer tenir una embrancida per poder després arribar a cobrir el finançament. Llavors, d'alguna manera, nosaltres hem cobert una part de la producció ja, altres parts encara no, o estan pendents de poder-se cobrir. Llavors, la part que sí que vèiem que teníem molt descoberta és la part final de la postproducció, el que és el muntatge, postproducció, banda sonora, tota aquesta part, que a més també vull remarcar que la banda sonora serà específica i concreta per aquesta pel·lícula, utilitzant música tradicional catalana, cantada pel mateix Verdaguer quan era jove. Vull dir que aquí estem fent un esforç molt important perquè tot el projecte surti bé des del primer moment de producció fins a la postproducció, que invertirem diners, professionals i molts mitjans. Llavors, aquí anem coixos, vull dir, la veritat és aquesta. Llavors, jo confio que a través d'Albert Camí, i després de subvencions que ens han d'arribar, gràcies als diners d'Albert Camí també, doncs podrem completar tot aquest període de postproducció i fins tot producció, perquè, vull dir, anem coixos en aquest sentit.
Quina és la suma que voleu aconseguir amb Albert Camí, aproximadament?
El que demanem a Albert Camí és aconseguir aquests 20.000 euros, que per desgràcia no seran tots nets, perquè hi ha una part d'impostos, evidentment, però pensem que aquests 20.000 euros ens portaran després a aconseguir la resta, també. Mm. Vull dir, que no és que la postproducció valgui 20.000, perquè en val més tot el que és el procés final, però sí que ens ajudaran a aconseguir la resta.
Clar, llavors entenem també, com bé explicaves, el cinquè protagonista és aquest paisatge i aquesta pel·lícula, Canigó 1883, Albert, que heu volgut, diguéssim, retratar aquesta magnificència, si m'ho permets dir així, no?, del Pirineu en si, no? Aquesta, hi ha imatges espectaculars. Això com ho heu pogut rodar?
Bé, això ho rodem de dues maneres. En final, no sé, les muntanyes, trobant els moments...
Que no deu ser fàcil, no?
Trobant els moments, deixar-m'ho dir així, d'aquesta paraula rara, eclèptica, no? Perquè també una mica és trobar el romanticisme del Pirineu, i a vegades en un dia que fa un cel espectacular no trobes aquest romanticisme, necessites aquests núvols que llisquen per les muntanyes... Ui, has de trobar el moment, Vull dir, no vol dir que vas un dia a la muntanya i tens el rodatge, no. Vas un dia i vas un altre, i vas un altre, i vas un altre. I a vegades hi vas quatre vegades fins que trobes el moment. I després també imatges aèries que les farem, doncs, a través, evidentment, dels mitjans que tenim actualment tecnològics, que són els drons i també avionetes.
Albert Naudín, moltes gràcies per haver estat aquí al Matí a Ràdio Cel, per haver-nos explicat aquest projecte i a veure si podem col·laborar almenys una mica, no?, posar una mica el granet de sorra perquè pugui veure la llum finalment a l'estiu de l'any vinent aquest Canigó 1883. Moltes gràcies, Albert.
Doncs a vosaltres per haver-nos convidat.
Passar un minut de dos quarts de dues, i clar, parlant d'aquesta pel·lícula sobre Jacint Verdaguer, sens dubte, qui ha estat al costat, doncs, d'aquest projecte ha estat la Fundació Jacint Verdaguer, i una cosa que encara no hem dit és que aquest any justament coincideix amb el 120è aniversari de la mort del poeta. És per això que volem aprofitar, Marta, i posar la lupa en aquests moments a Jordina Boix, que ella és directora de la Fundació Jacint Verdaguer. Com estàs, Jordina? Jordina, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Mira, tenim poc temps, però també volíem, doncs, parlar amb vosaltres perquè, per donar un cop de mà no?, en aquesta pel·lícula, sobretot per difondre la cultura catalana. Jordina, fins a quin punt és important donar a conèixer la figura, concretament, de Jacint Verdaguer?
Bé, Verdaguer, de per si, ja és una figura extraordinària pel llegat que deixa, una obra descomunal que, sens dubte, canvia el futur, bueno, marca tot el que és la literatura catalana moderna. També és molt interessant, no només la seva obra pel valor literari, però sinó també la seva figura. I des de la Casa Museu sempre ho tractem en aquestes dues vessants, no? Entrar també en el personatge, perquè aquest personatge, amb totes les vicissituds vitals, acaba identificant a tota una col·lectivitat, no? Que és, doncs, aquest poble català. I aquest fet que ja es dona en vida, es dona al llarg del segle XX i es dona al XXI, amb altres formes, perquè cada generació connecta amb l'autor d'una forma diferent. I el cas de Canigó, que ara estàveu parlant, de Canigó 1883, d'aquest projecte, en el fons el que fa és això, no? Explicar un episodi vital de l'autor que explica molt bé el personatge, ens dona a entendre qui era Verdaguer, però sobretot ens explica, ostres, com hem d'entendre el Pirineu, quines connexions hi han, com arriba a relatar ell aquest territori. Seria impossible imaginar el Pirineu, Montserrat, el Montseny, sense la literatura de Verdaguer, encara que no ho sapiguem.
Jordina, més enllà de, com comentaves, de donar suport a aquest projecte audiovisual, quines altres activitats feu per fomentar la figura de Jacint Verdaguer? Perquè remenant una mica la vostra pàgina web, teniu una agenda molt i molt extensa.
Sí. Ara, de fet, estem en el període anual amb més activitat. Hi ha l'epicentre, estem en plena festa Verdaguer, que acumula molts actes commemoratius amb motiu del naixement, que és el 17 de maig, i Folgueroles, hi ha hagut ara aquest cap de setmana, i encara n'hi ha molts actes festius. I després, a l'entorn del 10 de maig, a l'entorn de la Casa del Museu a Vallvidrera, sobre la mort, que ara doncs, són els 120 anys. Però són actes commemoratius i també molts actes literaris. O sigui, hi ha molts poetes recitant, hi ha conferències parlant d'episodis que creiem interessants, noves recerques, i això seria ara, sobretot concentrat en aquesta primavera, i al llarg de l'any doncs, generem molts altres tipus de continguts, que són continguts audiovisuals, a més d'aquests de gran projecte, en què estem embrancats amb Canigó, però també engeguem un podcast en què hi ha debats de literatura. El fem molta activitat amb escoles que ens visiten a la Casa Museu i també engeguem amb ells projectes que ens sembla que són d'interès a partir de temes molt concrets, pot ser a través de la muntanya, pot ser a través de les flors. La natura és fonamental en Verdaguer. Llavors és una manera de parlar de natura i de literatura.
Clar, estàvem parlant també amb l'Albert Naudín justament d'aquesta dualitat, no?, que sempre ha tingut el poeta, no? Sí. Parlant, diguéssim, concretament del seu Canigó, no?, com es barrejava, no?, aquesta dualitat entre poeta i mossèn. Per cert, els que no puguin assistir a aquesta festa Verdaguer que ens està explicant la Jordina Boix, Jordina, però aquells oients que vulguin col·laborar amb la vostra fundació, com ho poden fer?
Mira, de fet, poden fer partícips de les activitats que generem, que són moltes, aquí penso presencial, aquí, a Folgueroles, d'entre les Folgueroles moltes, però al llarg de l'any també amb activitats arreu de Catalunya. Per exemple, ara n'organitzem una recital de Canigó a Cuixà, Sant Miquel de Cuixà. Jo els diria que estiguessin al cas de la nostra agenda. També per aquells projectes pels quals demanem suport, perquè coincideixo molt amb això amb l'Albert, no?, del projecte neix de base, o sigui, de la convicció de que ho hem de fer, i a vegades aquesta idea, aquest convenciment el fas una mica amb les mans al cap, no? Llavors intentem construir un camí que sigui factible. Per tant, a vegades per a altres projectes també necessitem suport, ja sigui econòmic o de voluntariat. I l'altre és... Ai, perdona.
No, sisplau, continua, Jordina.
En la nostra, a nivell de Casa Museu, tenim una col·lecció, aquesta, sobretot documental i bibliogràfica, i que ara té uns 3.000 volums sobre Verdaguer, amb originals, alguns amb manuscrits i altres llibres, doncs els últims que han sortit sobre Verdaguer, i tot això ens arriba per donació. Ens passa molts cops que hi ha gent que diu, tinc aquest document a casa,
sí,
i li han donat valor tota la vida, o algun familiar, no?, que ja no hi és, i donava molt de valor, i imagina, no en farem res... Doncs se'ns acosten i ens diuen, escolta, ho guardaríeu, té valor, ho guardaríeu, llavors ho mirem, i si per poc valuós que sigui, valuós ho dic a nivell de material històric, ens l'incorporem als nostres fons per tal que es preservi. Sí, i així ho fem amb molts tipus de donacions. La Casa Museu, en el seu dia, és una subscripció popular que la compra, llavors han vingut tot el mobiliari, han vingut les peces d'art que hi ha dins, i també la col·lecció bibliogràfica,
Jordina Boix, nosaltres ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer també conversar amb tu i posar la lupa avui justament en aquesta fundació a Jacint Verdaguer, directora d'aquesta fundació. Moltíssimes gràcies, Jordina.
A vosaltres. Adéu, bon dia.